a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 22 minuts, hem penjat una videotrucada, li diem en Joan Totosà, us aviseu a la Carme Gasulla que anirem una miqueta més tard perquè no donem l'abast, penja en Xachi, despenja la Carme Gasulla, mentrestant la Carola Fernández ens envia unes fotografies perquè s'ha començat a enderrocar l'Atlàntida. Allò que deien vostès, que vols dir que passarà mai? Doncs hi ha allà una maquinària d'aquestes pesants per enderrocar, recordin que s'enderroca tota aquella part que era il·legal. Complint una sentència judicial de fa, vagin a saber quan, però avui es comença a enderrocar l'Atlàntida. I a l'altre costat de la videotrucada, la portaveu de Comuns Verds, Carme Gasulla. Carme Gasulla, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, Vicenç, bon any.
Quin arranque d'any, déu-n'hi-do, perquè tenim els pisos de promoció, tenim el pressupost acabat d'aprovar, tenim el pla d'usos aprovat i ara el plec de clàusules per al concurs de licitació dels serveis de platges. No sé per on voleu començar.
Per on vulguis.
Doncs potser podríem...
Vaja, hi ha tants temes que tu vulguis.
Potser podríem començar per un dels temes que està creant un cert debat paral·lel, que és el de la vivenda de promoció pública. Sobretot per una banda, per si com han canviat les coses, que ara fins i tot la vivenda de promoció pública està allunyant-se de la capacitat que tenen moltes persones per aconseguir una vivenda de promoció pública. Suposo que perquè parteix d'uns preus taxats que venen marcats i no sé si qui marca els preus està molt a prop de la realitat que actualment es viu o que la pandèmia també ha acabat d'amplificar. Això per un costat i per un altre hi hauria aquest debat que políticament també aquests dies i en el dia també del ple municipal es va posar molt sobre la taula, si seria més pràctic per garantir en el futur que l'Ajuntament pot gestionar sempre i en tot moment la promoció de vivenda pública, que l'Ajuntament sigui el promotor, que no que se deixi la promoció a unes fundacions, siguin sense ànim de lucre o no, siguin com siguin, com ha estat en aquest cas. Comencem de les dues vessants per la que més cregueu.
Bé, doncs, en primer lloc, la veritat és que la situació de l'habitatge a tot Catalunya és dramàtica i aquí a Sitges elevada al quadrat. Jo diria que en proporció exactament al preu del sòl que té Sitges, que és el veritable, diguéssim, hàndicap que tenim, no? Un preu del sòl que realment és desorbitat, acompanyat a més d'uns sous que precisament no estan en paral·lel, no? I això genera aquesta tempesta perfecta, diríem, a banda de que portem un retard, jo crec que alarmant, en polítiques d'habitatge públic, que fan que el que estem fent ara, el que vam aprovar doncs, fa unes setmanes, sigui un pedaç. Un pedaç necessari, també s'ha de dir, però que també posa en evidència que aquest Ajuntament no té el múscul necessari per convertir-se en promotor d'habitatge públic. I aquesta és una realitat, ens agradi o no. Per tant, partint d'aquesta realitat, el que anem a desenvolupar és el que vaig dir en el ple. Són les beceroles, estem a les beceroles del que seria doncs, un parc públic d'habitatge social o d'habitatge públic, també. No estem complint en absolut amb el que marca la llei d'habitatge. No tenim aquest 15% d'habitatge públic. Per una banda, això, és a dir, afegit, com deia el Pla Local d'Habitatge 2016-2021, que aquí es dona doncs, més hàndicaps. No? Per una banda, la situació de l'habitatge d'ús turístic ha estat descontrolat fins fa no gaire. Per una altra banda, doncs, aquesta fugida de gent jove que no pot assumir aquests lloguers i, per tant, aquest envelliment de la població. I després que no s'havia desenvolupat, també vull recordar-ho, doncs, tots els plans parcials pendents a desenvolupar. També vull recordar que el que estem fent ara és obligatori per llei, és a dir, no estem fent una concessió, és obligatori, ho saps tan bé com jo, és a dir, tocava fer aquesta aposta per l'habitatge públic, perquè és el que marca la llei i, per tant, s'ha de fer. La fórmula no és la millor, segur, però probablement és la més ràpida, amb tot un seguit de dubtes que s'han generat al voltant de precisament d'aquest habitatge en règim especial, no? És a dir, que s'ha trobat, jo crec que el govern amb aquesta pedra a la sabata, que fa que doncs, els ajuts que es puguin adreçar doncs, a aquestes persones, vull recordar que és el 50%, 54%, si no recordo malament, de les persones que s'han inscrit en el registre d'habitatge públic, que no arriben a aquest mínim vital de 15.000 euros anuals. Això és un drama que afecta moltíssimes persones i que l'hem de convertir en una prioritat. Tirar d'ajuts és necessari, però no pot ser la solució. Nosaltres vam defensar precisament això, no? Que el que hem de generar és futur, és oportunitats i revertir el màxim possible aquest drama. I, per una altra banda, en relació amb el que... No recordo quina era la segona cosa que m'havies dit, però...
El conveni amb les fundacions, i fins a quin punt l'Ajuntament tindrà la capacitat, ara que ja ha signat un conveni, que el conveni ha passat per ple, de modificar-lo per garantir-se que de cara al futur l'Ajuntament continuarà tenint la paella pel mànec a l'hora de gestionar aquests pisos de promoció pública.
Veure, una mica en relació al que estava dient, és a dir, realment aquesta fórmula de cedir aquestes fundacions sense ànim de lucre ha sigut la més ràpida, però no la millor. Llavors et toparan problemes, segur, i generarà doncs, situacions conflictives. S'ha d'ajustar al màxim perquè nosaltres el que deia, no? aquests ajuts amb aquests habitatges amb contingent especial, doncs segurament tindran un problema de decalatge en el temps que acabarà generant que probablement els ajuts s'acabin quan encara sigui vigent el contracte d'arrendament. L'Ajuntament té la capacitat de control relativa, evidentment, però quina era l'opció? És a dir, l'opció... ara tothom se rasga les vestidures sobre aquesta fórmula, però vull recordar com va fer la regidora, amb això estic completament d'acord, que per unànimament es va aprovar aquesta fórmula en un ple. Per tant, el que ens hem trobat ara és el pitjor dels mals, que no és la fórmula que nosaltres voldríem, segur. Nosaltres voldríem un parc municipal d'habitatge social, segur. No el tenim, perquè portem molts anys sense fer política d'habitatge.
A partir del vostre criteri, i entenc, en tots els matisos que heu donat, que s'ha aprovat, diguem-ne, la solució menys dolenta.
Sí, la menys dolenta i, a més, generen també molts dubtes, com amb l'informe de la Secretaria sobre aquest habitatge, dèiem, del contingent especial, el règim especial, que vull recordar que és la primera vegada que tenim aquest règim especial. Però crec que hem de mirar més enllà. Llavors, jo crec que fem tard en moltes coses i les diferents fórmules que hem de trobar per fomentar l'habitatge a Sitges passen per totes les teques possibles i totes les administracions possibles, pendents i com ho diuen el Pedro, la sectorial territorial de l'habitatge, doncs, que vol precisament que es marqui aquesta solidaritat territorial en l'àmbit de l'habitatge, que s'acompleixin d'aquí a 20 anys aquest 15% de reserva per habitatge social i que Sitges ni en broma ho compleix. I a més, també la capacitat de poder controlar el preu del lloguer, perquè vull recordar que nosaltres estem precisament en aquesta àrea de mercat temps i l'àrea de mercat temps implica, entre d'altres coses, que puguem d'alguna manera aplicar al municipi de Sitges la llei de contenció i regulació dels preus del lloguer d'habitatge. I això és important, és a dir, nosaltres tenim aquesta capacitat d'incidir perquè hem estat declarat mercat temps, vam fer la renovació, li vaig preguntar no fa gaire a la regidora, si no recordo malament, el 3 de juliol, i per tant podem incidir també en el preu del lloguer a Sitges. Aquesta mesura la tenim aquí,
per tant,
moltes altres.
Per tant, diverses coses a partir d'aquí, a partir del que comentàveu. O sigui que d'alguna manera Sitges podria encara rebaixar el preu del lloguer dels pisos socials.
I tant. Dels pisos socials i no només això, sinó tenir aquesta aquesta capacitat de control que el que permet fonamentalment és que aquestes limitacions de renda, que no es poden aplicar a habitatges de superfície superior als 150 metres quadrats ni en altres situacions previstes, no?, per la llei, com els habitatges d'obra nova o els que tenen una renda fixada per altres normes o arrendaments, però realment aquest àmbit d'aplicació d'aquesta declaració és per tot el municipi, per tots els ciutadans i les ciutadanes de Sitges.
Ho dic, regidora.
Però especialment els intermediaris principals implicats en el mercat privat de lloguer.
Ho dic, regidora, perquè aquí deuen haver jugat els números, però Sitges podria, per exemple, aconseguir que el límit inferior de quantitat per accedir als pisos no fos de 15.000, sinó que fos de 12.000 o que fos d'11.000?
Per exemple, exacte, per exemple. És a dir, de fet, els contractes que un cop declarat, els contractes de lloguer, un cop declarat aquesta pertinença al mercat de temps d'habitatge, doncs la renda màxima hauria de ser equivalent al preu més baix entre la darrera renda pagada més l'IPC, és a dir, o el preu d'índex de referència minorat en un 5%. És a dir, hi ha diferents fórmules, però que generarien precisament una baixada també important. No?
Per què creieu que no s'ha pogut aplicar ara això? Perquè segurament moltes d'aquestes persones, d'aquest 54% que no pot assolir ni els mínims exigits per tenir un habitatge de promoció pública, segurament haguessin pogut ser beneficiaris d'una forquilla més àmplia per la part de baix.
El que passa és que aquí estem parlant de dos conceptes diferents.
A veure.
Per una banda la renda i per una altra banda el preu del lloguer. És a dir, i a més, aquí realment el que es manifesta és la dificultat de crear habitatge assequible a Sitges, perquè les fundacions, al cap i a la fi, també busquen un rendiment econòmic. Per tant, rendiment econòmic en el sentit que sigui sostenible el projecte. Per tant,
ho dic per si ens estem trobant en una situació en la qual ja ens hi havíem trobat amb anterioritat, que és que arriba un moment que encara que l'Ajuntament fos promotor, no trobaria una empresa que li construís els pisos perquè no li sortirien a compte.
Exacte.
És això.
La fi acaba sent la realitat amb un altre promotor que fos privat, és a dir, no hi ha res més. Han de treure, evidentment, perquè sigui viable el projecte, han de treure doncs, una assegurança econòmica. No?
Per això us dèiem que podem estar en una zona d'habitatge tens, però que en el fons els números de la rendibilitat a l'hora de construir els habitatges són els que manen més enllà del, diguem-ne, del marc legal que permeti fer determinades coses.
Justos. És a dir, si posem una mica tots els ous a la mateixa cistella, si anem a fer obres, si anem a construir obres, ens trobarem amb això. Per tant, hem de diversificar la proposta perquè hem d'anar més enllà. Nosaltres, per exemple, una cosa que li vam dir amb la regidora i que creiem que hem d'apostar per això, perquè el panorama, el mapa que ens donava el Pla Local d'Habitatge 2016-2021 i segurament el que ens donarà el proper Pla Local d'Habitatge que estarà al caure, és un envelliment de la població. Aquest envelliment de la població, que ja l'estem notant, doncs ja feia referència al Pla Local d'Habitatge d'aquest període que caldria doncs, construir més de 376 habitatges per gent jove. Imagina, només per gent jove. 65 per gent gran, adaptar més de 100 habitatges en aquest període per gent gran, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, hi havia una demanda que segurament s'ha multiplicat per dos. I per tant, nosaltres fem una aposta molt decidida per l'habitatge dotacional, perquè creiem que aquesta també és una eina que s'ha de fer servir, precisament en clau dotacional. Nosaltres tenim en el nostre pla general aquesta clau, per tant, l'hem de fer servir. Com la cessió de sòl públic a cooperatives, exercir el dret de tanteig i retracte. És a dir, hem de tocar, diversificar al màxim totes les tecles possibles. És insuficient el que es fa, però és necessari, tenim aquesta paradoxa. I malauradament el problema va més enllà, és a dir, el problema és que els sous no acompanyen. Nosaltres vam dir, insisteixo, que la política d'ajuts és un pedaç, però no pot ser la solució de cap manera, perquè al final el que estem construint és una societat que no té projecte de futur, que està cobrint els mínims vitals i que és l'administració la que ha d'acompanyar. És un recurs, però no pot ser el recurs.
Una qüestió final per tancar aquest assumpte. Ens deia, a hores d'ara l'Ajuntament no té múscul per exercir de promotor de vivenda social. L'ideal, però, seria que l'Ajuntament exercís de promotor de vivenda social?
I tant, ja ho crec.
I tant.
El que passa que...
Aleshores, què ha de passar perquè l'Ajuntament aconsegueixi el múscul necessari per poder exercir de promotor de vivenda social?
Potser d'una manera no directa, sinó com es fa, per exemple, al Prat, a través d'una empresa que gestiona doncs aquest tipus de polítiques, i per mi, per exemple, l'Ajuntament del Prat és un referent en aquest aspecte, però sí que estem, insisteixo, ens falta múscul de personal, ens falten recursos i és una llàstima, perquè precisament és Sitges qui té més necessitat d'habitatge. Per tant, el que no pot ser és que anem tirant simplement de pedaços, perquè al final la situació encara s'agreujarà més. I jo vaig estendre la mà a la regidora en el ple i ho tornaré a fer si cal, però crec que hem de fer una política de consens al màxim, perquè això no es pot treure rèdit polític en negatiu i en positiu d'això. Que això penso que hem de ser tots molt conscients. Ja saps que la política, Vicenç, és a veure qui es penja més ràpidament la medalla. Tant en positiu com en negatiu. Jo crec que hem de buscar precisament un consens tant des del punt de vista local com des del punt de vista nacional. I és un tema que hauria de ser intocable, no? I crec que tots hem d'anar una. I jo demano això, demano doncs, aquesta generositat per part de tothom.
Hem lligat aquesta setmana i no sabíem si es podia lligar d'una forma decidida o no la qüestió precisament d'aquest debat a l'entorn del conveni entre l'Ajuntament i aquestes dues fundacions amb el que s'estan trobant els inquilins de la primera promoció dels pisos de la Caixa a Can Robert, perquè en el seu moment l'Ajuntament va cedir precisament el sòl per aquella construcció de vivendes que la Caixa venia com a vivenda de lloguer assequible, i ara els mateixos inquilins, la Jets Ocasa, ens deia no, ara l'Ajuntament aquí ja no hi té cap mena d'incidència ni pot fer res davant de la degradació que estan patint aquests blocs d'habitatges que en el seu dia varen ser protagonistes d'una, diguem-ne, promoció de vivenda pública, semipública, amb acord amb un privat, i per tant, diguem, aquest conveni que en el seu dia es va signar amb la Caixa i que ara deu dormir al son dels justos, vés a saber si el conveni que ara es pugui signar amb aquestes dues fundacions pot tenir un mateix recorregut d'aquí uns anys.
Jo crec que el que es va signar aleshores és una mica com el que ha passat ara. És a dir, es va fer el que es va poder, perquè no hi havia tampoc cap altra opció, ni les lleis estaven en aquells moments tan pautades com estan ara. Per tant, es va fer el que es va poder. Pitjor o millor, però es va fer el que es va poder. És veritat que s'ha perdut el control, és veritat. És a dir, aquestes coses poden passar. No sé què és el que passarà amb les fundacions. Tant de bo que no succeeixi el que està passant amb els pisos de la Caixa, que van donar sortida, vull recordar, doncs, a necessitats vitals de molta gent, entre d'altres el nostre exalcalde Miquel Forns. Però crec que hem de posar en valor aquesta aposta que ara tothom doncs, menys té, no? I que en el seu moment va donar sortida a les necessitats de moltíssima gent jove. Que no seria ara la fórmula, segur, perquè han canviat molt les circumstàncies. El que cal, evidentment, és no arribar a aquest extrem. Per tant, aquí l'Ajuntament haurà de ser doncs, molt responsable i exercir aquest control sobre la gestió de l'habitatge, que la té relativament, és a dir, és així. Però insisteixo que és la via més ràpida que teníem i, per tant, aquí dependrà una mica també dels vents polítics que bufin en el futur. No?
Doncs vinga, encara un apunt final sobre això. Si el conveni s'ha signat per aquesta promoció de 43 habitatges, els convenis que es puguin signar per les altres dues promocions d'habitatges poden ser diferents? Haurien de ser...
El que jo tinc entès és que la fórmula serà la mateixa.
Serà la mateixa,
No va dir així, hem d'aprendre de les errades. Jo crec que s'han anat topant en diferents problemàtiques, sobretot arran de l'informe de la secretaria, que posava en qüestió la capacitat de donar ajuts per part de l'Ajuntament, ajuts directes, i haurem d'anar millorant les formes. De tot s'aprèn. La fórmula, insisteixo, és la menys dolenta, però que generarà doncs, molta frustració. És això. Malauradament generarà moltíssima frustració, primer en quantitat d'habitatges que hi haurà, i en segon lloc perquè les rendes marquen molt i molt l'accés a doncs, aquest habitatge protegit. Mm-hmm.
No hi tornarem al debat del pla d'usos, perquè en vàrem parlar ja amb Carme Casgulla i és un debat, diguem-ne, que s'ha pogut escoltar bastament i per part de totes les opcions polítiques i de les associacions també, però sí, aquesta setmana s'ha viscut ja la presentació pública del plec de clàusules per al concurs, per la licitació de les guinguetes i els serveis de les platges. Heu tingut ocasió de poder-vos mirar aquestes clàusules.
Sí. He mirat doncs, els criteris, també he mirat les teves notes amb una cal·ligrafia perfecta, per cert, Vicenç,
és que per agafar tot aquell patracol, dius, ara a veure com expliques tot això, perquè és un veritable trencaclosques.
Sí que ho és.
Que hi ha generat també una certa, un cert rum-rum, evidentment, com era d'esperar.
Bé, doncs a mi el que em sap greu és que es diguin coses que després no s'acompleixen. No? En el pla d'usos hi havia doncs, clarament dibuixats a la presentació del pla d'usos uns objectius, no? Doncs buscar un ús racional de les platges, la conservació dels recursos naturals, la utilització per part de la ciutadania, el foment del turisme de qualitat. Sota el paraigües de la gestió, diguéssim, natural i sostenible, doncs ens trobem que els criteris d'adjudicació, per exemple, en els criteris de caire automàtic, que són 51 dels punts totals, doncs el darrer criteri, el més baix, que dona una puntuació de 5 punts, si no recordo malament, és el de reutilització de residus. El primer és el criteri econòmic. En els criteris de valor, que són 49 punts, també el darrer, que dona, si no recordo malament, 9 punts, el darrer i el més baix, és el de gestió mediambiental. Per tant, no és veritat, en tot cas, que estiguin fets aquests criteris sota una vessant mediambiental. No és la nostra visió. Jo ja vaig dir en el ple també, no? El nostre grup doncs, veu un pla d'usos que no contenta ningú, intentant contentar tothom. I, per tant, aquí el que s'ha generat, sobretot, és una tensió que creiem que era possiblement innecessària. No? I, per tant, nosaltres que hem apostat sempre per aquesta gestió ecosistèmica, no hem enganyat a ningú, doncs que vol unes platges amb un ús sostenible i no només per obtenir aquests interessos de caire particular, nosaltres també, dins d'aquesta gestió ecosistèmica del que són les platges, teníem com molt clar que la participació i la transparència i la informació era un punt fonamental. I això no s'ha produït. I és això el que nosaltres vam manifestar en el ple. No s'ha produït, perquè en aquests moments tenim tot un sector molt emprenyat i que intueixo, no sé si m'equivocaré, que probablement presentarà una impugnació en els criteris d'adjudicació que pot crear una situació alarmant de que no hi hagi aquest tipus de serveis en el proper estiu a les platges, es pot donar aquesta situació, i que era innecessària.
M'aturo un moment aquí. O sigui que intuïu que abans no finalitzi el termini per la presentació de sol·licituds de projectes per aquests 21 lots de la licitació, creieu que s'impugnarà el procés?
Jo penso que sí, que s'impugnarà el procés. I això pot generar una situació molt complexa, molt complexa. I jo ja vaig explicar l'exemple de la ministra, precisament del Partit Socialista, la Teresa Ribera, ministra de Transició Energètica, en el Pla de Descarbonització d'Espanya, l'any 2018, que volia precisament tancar totes les mines de carbó de l'Estat i va aconseguir un acord entre sindicats i empresaris miners per tancar les mines de carbó. I, clar, es va fer seus, diguéssim, els adversaris. I jo crec que hem de tenir aquesta mirada àmplia quan governem.
Perquè ara us pregunto, creieu que hi hauria motius per impugnar aquest procés?
A veure, jo legalment penso que no és impugnable, perquè segurament està adequat a la llei, però es pot impugnar per diferents motius. No? És a dir, si jo estigués amb la posició de l'associació de platges o dels que en aquests moments doncs, es troba en una situació complicadíssima i veure com realment la licitació serà molt cara, serà realment molt cara perquè passa en alguns casos de 16.000 a 45.000 euros anuals doncs, i que prevalen els criteris econòmics, podria ser que s'impugnés. És a dir, jo penso que és una opció que deuen tenir a sobre de taula i això pot generar, doncs, i és producte, insisteixo, d'aquest mal acompanyament. Hauria estat genial que s'hagués pactat amb el sector doncs, una agenda d'implantació d'aquest pla d'usos que ha arribat de cop i volta sense cap mena de consens i que sabíem que havíem d'arribar aquí i nosaltres apostem perquè es faci aquest pla d'usos, però no d'aquesta manera. És a dir, creiem que hauríem d'haver anat de la mà, intentar consensuar una agenda d'implantació progressiva, el màxim d'acompanyament possible i ara tenim doncs, moltíssima gent emprenyada.
Heu parlat d'una qüestió que també està generant, diríem que una certa o bastanta polseguera. Tot i que hi ha opinions de tota mena, eh? Hi ha persones que ens diuen que les platges poden donar molt de sí a un empresari si es porta bé, que passa que com he dit en més d'una ocasió, com que de números ni de gestió no en sabem, fem cas del que ens diuen. Hi ha persones que ens diuen que una concessió pot donar molt de sí, de la mateixa manera que hi ha persones que ens diuen que, és clar, que aquest cànon municipal és un cànon municipal d'una quantitat important i que potser persones que en el seu moment haguessin pensat que podrien optar a una concessió a les platges, ara, quan veuen que la quantitat, com a mínim, ha de ser el que importen 5 anys de cànon municipal, i a partir d'aquí contem-hi tota la resta, segurament ja se'n desdiuen perquè no hi arriben. Com valoreu la implantació del cànon municipal? Perquè, pel que sabem també, és un cànon que molts municipis el tenen, per allò de dir, bé, que no entrem en un desgreuge entre... És de la mateixa manera que hi ha establiments amb terrassa a la via pública que paguen un cànon, doncs aquí pagues un cànon per ocupació d'un altre espai públic. Com valoreu aquest cànon municipal i la quantitat que en surt d'aquest cànon municipal?
Com deia, no, el principal criteri d'adjudicació és fonamentalment econòmic i això doncs, és preocupant perquè tira enrere doncs, a moltes persones i moltes famílies que no podran arribar doncs, a cobrir aquestes obligacions. No? L'aparició del cànon municipal és interessant perquè és una reversió vers el municipi, però... Bé, torno a insistir. El que no pot ser és que no es diguin totes les veritats, no? Perquè en un moment determinat, recordo la intervenció del senyor Carbonell en un ple, no sé si va ser el mes de setembre o octubre, que va venir el primer ple presencial que vam fer, doncs quan reclamava no? doncs una resposta diferent per part del govern en el pla d'usos, la mateixa alcaldessa va contestar que en el moment de les al·legacions hi hauria possibilitats d'intervenir sobre això, la qual cosa no ha estat així perquè les al·legacions són el que són, és a dir, sobre la llei, si es compleix o no la normativa. Però a banda d'això, també va dir que el govern voldria i volia que hi hagués diguéssim, un supòsit de vincle amb el poble, no? amb les condicions d'accés no existeix això. No existeix, és a dir, no hi ha cap valoració especial per haver tingut un vincle doncs, amb el poble des del punt de vista de la gestió de les Guinguetes. No? Per tant, aquí s'han dit mitges veritats, com a mínim. No? I des del punt de vista del que som nosaltres, a nosaltres ens continua preocupant que aquests criteris es basin fonamentalment en criteris econòmics. Per nosaltres hauria de ser completament diferent. No? És a dir, hem de preservar les nostres platges i, a més, d'una manera urgent. Em preocupa i molt que no fa gaires dies doncs, un membre del govern digués que un cop s'aprovés definitivament el pla d'usos, que ja revisaria si es podia ampliar... A mi em sorprèn una mica, no? Perquè jo no sé en nom de qui parla, no sé si parla en nom de tot el govern, però el que no pot ser és que juguem una mica a temptejar, que és el que podem trobar. És a dir, o fem una cosa o fem una altra, però diem la veritat, sisplau. Sobretot perquè crea molta incertesa. No?
O sigui que d'alguna manera enteneu raonable que s'apliqui un cànon municipal, o que no enteneu raonable és que la quantitat de cànon municipal que s'aplica deixi al marge a moltes persones que en el seu moment es haguessin pogut plantejar entrar en aquest concurs de licitació.
Correcte. De la mateixa manera que també val a dir que hi ha criteris en l'adjudicació, que estem totalment d'acord, no? En relació, per exemple, a les condicions dels treballadors i les treballadores. Pensem que és important i, a més, no haurien ni d'existir. Se les supone, no? És a dir, clar, que s'han de tenir aquestes condicions dignes no només en les platges, sinó a qualsevol lloc de treball, no? Per tant, hi ha coses que són positives. És a dir, la nostra abstenció en el pla d'usos estava justificada perquè pensava que s'ha de fer, que tocava fer-lo, perquè no podem tenir aquesta sobreocupació, però no d'aquesta manera. Que ha sigut realment molt beligerant i jo crec que molt traumàtica pel poble.
És clar, si s'obre un procés d'impugnació... Vaja, ho dic així i que em matisi la regidora fins on pot conèixer a partir de totes aquelles tramitacions que ha pogut viure o de les quals n'ha pogut ser testimoni. Si s'impugna això, no arribem a l'estiu.
No. No, és el que ens preocupa, no? És a dir, que tot això acabi generant amb un conflicte encara pitjor, no? És a dir, que no arribem a l'estiu i que ens trobem a... Tant de bo que no sigui així, eh? No és en absolut el meu desig, que quedi clar, eh? Jo no vull que em pugni en el pis de platges, però jo, coneixent una mica el que s'està coent, és possible que puguin impugnar, és possible, eh? I tot el procediment, doncs, entenc que s'aturaria, no? No sé exactament què és el que pot passar, però és producte, insisteixo, d'una mala gestió de tot el procediment, no? I ens hauria d'haver estalviat arribar aquí, no? I a més, acompanyat, com vaig dir, de tot el procediment de donar oportunitats, això també ho va dir l'alcalde, de donar oportunitats a totes les persones que portaven anys gestionant aquestes guinguetes des d'un altre vessant. I vaig fer referència als fons europeus. És a dir, ja, precisament els fons europeus estan per això. És a dir, estan per generar oportunitats, per generar ocupació, per generar futur, projectes de futur, i que no passaran per les guinguetes. Però ni ara ni d'aquí poc. És a dir, no vull ser catastrofista, però hem de tenir molt clar que la situació de canvi climàtic, la situació que tenim en aquests moments en el planeta, indica que els negocis vinculats a les platges desapareixeran. I és així, ens agradi o no, no és una opció política, és la realitat científica.
Es pot dir un desapareixeran amb aquesta contundència?
Jo crec que tal com estan plantejats ara, sí. Estan condemnats a desaparèixer, entre altres coses, perquè les nostres platges estan en un perill molt seriós, no? I per això nosaltres dèiem que ens preocupava, i molt, doncs, el poc contingut naturalístic que tenia el pla d'usos, no? Cap menció als usos naturalístics ni als ecosistemes de les platges, ens preocupava i molt, perquè crec que no és un pla d'usos que està plantejat des del punt de vista mediambiental en absolut. Ha intentat fer equilibris, i això ho hem dit públicament, i aquests equilibris, doncs, han aconseguit que hi hagi, doncs, evidentment, molta gent que no està satisfeta.
Abans de parlar del pressupost, un apunt a l'entorn d'una de les qüestions de la Junta de Govern Local del passat dilluns, que posava sobre la taula el deute pendent de l'IAP amb l'Hisenda Municipal, un deute que puja 448.000 euros de despeses de lloguer dels locals que ocupa. Us ha cridat l'atenció?
Home, sí, però no és una notícia d'ara, eh? Ja eren conscients, eh? Ja, crec que la legislatura passada van tenir
Ho dic per si això s'ha anat acumulant, en el fons,
S'ha anat acumulant. A mi sí que em constava que s'havia fet alguna gestió al respecte, doncs, per intentar pactar i consensuar els pagaments, però ja veig que no ha estat possible. És una llàstima perquè és un centre de referència, no? I atrau, doncs, un tipus de persones que és molt interessant per Sitges, no? Gent jove, vinculat al món artístic. És una llàstima, eh? Però sí, la situació és complexa, sí, és preocupant.
Dic perquè és paradoxal, no? Diguem-ne, cerquem altres vies o altres camins, però esclar, un cop tens l'altre camí, què fas? Si hi ha un deute aquí de 450.000 euros per pagar. Al final, més d'un acabarà posant sobre la taula l'argument de sempre. Bé, doncs, en el fons, acabem centrant els nostres interessos econòmics en turisme o en construcció o en immobiliari, perquè no genera aquests deutes tan enormes que ara té l'Ajuntament sobre la taula amb una activitat que, com diu la regidora, és de referència, és diferent de tot allò que tenim, hi ha gent jove, hi ha futur. Què deu haver passat?
És que fer negocis a Sitges, i això només cal que passegis pel centre del poble i veuràs que constantment estan canviant els locals de propietaris i de negocis, doncs és molt difícil. Llavors, a l'Ajuntament li toca impulsar, no? I acompanyar. Clar, aquest deute és una situació difícil de resoldre, però hem de lluitar perquè ja es quedi aquí, com sigui. Perquè realment
ho dic perquè fins a quin punt es poden assumir determinats, no sé si dir riscos, perquè no són riscos, perquè evidentment respecte al pressupost municipal això no és una quantitat que generi un risc, però fins a quin punt es poden assumir determinats deutes a l'hora d'apostar per noves activitats o per activitats diferents o per... Si l'aposta... Si algú pot entendre que això pot crear un greuge comparatiu respecte a altres activitats segurament per les quals no s'admetria un deute d'aquesta categoria.
Doncs mira, hi ha una situació en paral·lel. El connotació Sitges té una situació encara pitjor i aquí ningú diu res. Anem a veure. És a dir, si estem posant el focus en allà, que entenc, que té un deute important, però és que el connotació Sitges està en una situació que ningú entén. És a dir, vam aprovar correcuita ara fa 10 mesos la famosa quita del banc i ara continua la situació absolutament igual, amb una incertesa absoluta. I això crec que és alarmant, perquè també el vincle és diferent. Aquí hi ha un deute de lloguer,
sí, sí,
sí. Però la situació és milionari, és que és milionari. Llavors anem a veure quina solució es dona també, no? És a dir, a mi em preocupa l'IA, però encara em preocupa més el connotació Sitges. Em preocupa molt perquè, vaja, jo crec que hem pagat gairebé 3 milions d'euros per resoldre el deute del consorci i que no hagi passat absolutament res, ja que ara estiguem esperant una resposta perquè continuen parlant els advocats de l'entitat i l'Ajuntament i que hi ha una opacitat absoluta sobre aquest tema.
Perquè no hi ha hagut més notícies sobre això? No.
Cap ni una, ho hem preguntat una vegada i una altra en el ple. Cap més notícia. I jo crec que és, no és que sigui alarmant, és que és indignant perquè estem parlant de molts diners i llavors no es mira igual, penso jo, doncs, amb una institució com el connotació respecte a l'IAP, no es mira de la mateixa manera. Amb tots els respectes pel connotació, en qual tinc molt de carinyo, però crec que s'ha de resoldre la situació i és urgent.
Anem pel pressupost. Per tancar aquesta roda de portaveus amb la regidora de Comuns Verds, Carme Gasulla. Bé, és el darrer pressupost d'any sencer de legislatura. És evident que la pandèmia continua condicionant en bona part aquest pressupost, però veu ser força crítica també amb el pressupost.
Molt, molt. A veure, nosaltres tenim un recorregut al llarg d'aquests darrers tres pressupostos. El recorregut ha estat decebedor. Vam apostar en el ple d'investidura per l'alcaldessa, donar-li tota la nostra confiança. Vam recolzar els primers pressupostos i ha estat decebedor, sobretot perquè no s'han complert les promeses ni les expectatives que havien depositat en el govern. Aleshores, nosaltres, tant és que sigui un pressupost de 53, de 45 com de 30, el que veiem és que hi ha una gestió que no és correcta dels recursos públics i en això posem el focus. I sobretot vam centrar els aspectes del pressupost vinculats fonamentalment a dos elements. És a dir, continua sent un pressupost d'ajuts i no és un pressupost de generar futur. I això és realment molt... Què ens quedarà de tot això? Què és el que ens quedarà de tot això? Que els ajuts són necessaris? Per suposat, però no hi ha cap projecte de futur. Cap ni un. No ens hem acollit, torno a repetir, els fons europeus. No tenim aquest llistat de projectes als fons europeus que ens va dir el senyor García que ens passarien el mes de novembre. És a dir, què serà Sitges d'aquí uns anys? No ho sabem. No ho sabem perquè estem perdent el tren de moltes oportunitats. Per tant, per nosaltres qüestionem per una banda el plantejament del pressupost i per una altra tot el que s'ha acumulat al llarg d'aquests anys que ha estat per nosaltres una gestió molt, molt dolenta, no? I que té, evidentment que té coses bones, només faltaria, no? En molts àmbits, però no confiem en aquest govern. No confiem perquè pensem que ha donat masses pistes i masses senyals de que no és capaç de complir les seves promeses, no? I que al final són paraules i no res. I per tant, nosaltres vam ser molt crítics perquè pensem que no ha estat un pressupost en absolut encarat de cara al futur, per res, no? Sitges continua sense tenir projectes de futur. Cap ni un, no? I ni projectes estratègics ni projectes de futur.
Com que ho hem preguntat més o menys a tots els portaveus, preguntem-ho a Carme Gasulla, perquè, total, el temps va passant. Alguna intenció de presentar-se d'aquí un any i mig?
Sí. La meva intenció, i a més serà molt bona senyal, si és així, la meva intenció és presentar-m'hi, no? I amb tota la convicció veig que hi ha moviment de sables amb altres partits, el nostre doncs, està molt tranquil en aquest aspecte i sí, la meva intenció és presentar-m'hi i continuar treballant pel poble amb l'energia que tinc, no?
Preveieu un... com comentàvem també més d'un portaveu, s'està convertint la política en un món molt atomitzat. Continua sent molt atomitzat.
Sí, jo entenc que la gent sigui molt escèptica i molt crítica amb els polítics, ho entenc, perquè els moviments que hem viscut en els darrers dies així ho indiquen, no? Bé, la veritat és que hi ha un desapagament entre la política i les persones molt, molt preocupant, no? I jo crec que hem d'entendre que la política no és això, la política és ajudar la gent, no fer d'això un modus vivendi, intentar doncs, aportar el millor de tu com a persona, no? I sobretot la política municipal. I la resta doncs, crec que són coses d'interessos particulars. No? I ens falta aquesta, doncs, aquesta cultura en el món polític, no? d'estar més a prop de la gent i oblidar altres coses. No?
Va, l'última, les 11 i un minut, a veure si li agraden o no. Aquests contenidors, mòdul, que utilitza l'alcaldessa Colau per, d'alguna manera, vehicular totes aquestes necessitats socials de vivenda, us agraden? Us sembla una bona solució?
A veure, no, és una solució imaginativa, però jo no em vull concentrar en la política d'habitatge amb aquests mòduls. Jo crec que la política d'habitatge a Barcelona és exemplar, no? És a dir, està capaç de fer una quantitat d'habitatges impressionants, de comprar habitatge i aquí, això és el que s'ha de destacar. Si parlem d'estètica, també podríem parlar d'estètica de les platges, no? Que sembla que és un criteri, no? En l'adjudicació de les platges.
Ho deixem amb l'altre plat de la balança que ens ha deixat la Carme Gasulla. Carme Gasulla, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies, Vicenç.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.